Marc Bosch, bon dia.
Sí, hola, molt bon dia.
Amb Marc Bosch, que és biòleg, volem parlar amb ell sobre diferents aspectes que afecten a casa nostra. La setmana passada coneixíem la notícia de noves espècies de gavines i gavians detectats a Banyoles, però també en altres àmbits volem parlar amb ell i altres àmbits que ens afecten de manera més pròxima. Abans, però, fem, com sempre, una petita radiografia amb en David Parreño. David.
Marc Bosch fa 25 anys que estudia els gavians de les Illes Medes i porta el control d'aquests animals. Unes anàlisis que ha publicat en diverses revistes científiques i un tema sobre el que va centrar la seva tesi doctoral.
Bé, com afecten la presència de gavians a l'ecosistema de les Medes, Marc?
Sí, mira, la veritat és que l'afecta de manera força important, perquè hem d'entendre que la colònia de gavians està formada per moltes parelles. Actualment són 5.000, al voltant d'unes 5.200 parelles, però havia arribat a ser fins a 14.000 parelles. Si tenim en compte que un sol gavià menja uns 350 grams d'aliment i que durant l'època reproductora poden ser-hi en allà durant 4 mesos, si calculem la quantitat de menjar que els gavians mengen a d'altres indrets i que després defequen a les Medes, podem pensar que és una quantitat molt gran de menjar, no? Tot això el que fa és enriquir amb nitrogen, amb nitrats i fosfats, tot el que seria la superfície terrestre, i fa que la vegetació que tenim a les Medes sigui nitròfila, val? De fet, està considerada com un ecosistema nitròfil molt, molt, molt particular.
I què vol dir nitròfil?
Ric en nitrogen. Val? Les plantes que tenim són unes plantes, que necessiten molt de nitrogen. I llavors són, diguem que, unes comunitats de plantes diferents a les que trobaríem en d'altres indrets. Si vols, sense anar més junt, al mateix Torroella o al Montgrí, no? Trobaríem com la vegetació, tot i estar entre les Medes i el Montgrí, tenir escassament un quilòmetre, la vegetació és força diferent.
Disculpa, la ignorància, però a mi no m'ha quedat clar si és bo o dolent que hi hagin una colònia tan gran de gavians.
Bé, depèn del que s'entengui per bo i per dolent o per qui, no? Vull dir, si resulta que estem parlant de persones que tenen alguna activitat a prop de les Medes, i la presència gran de gavians els pot causar algun perjudici?
No, jo pregunto estrictament per l'ecosistema. A mi, pugui passar a la gent en aquest sentit m'és igual ara, eh?
No, seria bo, en el fet que està creant una particularitat. De fet, pensa també que hi ha algun investigador que apunta que part de la riquesa tan gran que tenim en el fons marí de les Medes podria també venir associada a aquest aport de nitrogen que teníem a la zona emergida, perquè les Medes estan constituïdes per materials que són calcaris i que són molt porosos, de manera que quan plou, bona part de tots aquests nitrats que comentàvem arribarien al mar i podria ser un aport de nutrients per tot el que seria el fitoplàncton o les plantes que tinguem marines, les algues, val? Que sempre els nutrients és un dels factors que condiciona el seu desenvolupament.
Escolta, tinc entès que entre principis i mitjans dels 90 va haver-hi diverses matances de gavians.
Sí. Sí, sí. Mira, si vols et cito una miqueta.
Sí, sisplau.
Abans dels 90, es va crear una miqueta d'alarma perquè des d'alguns sectors es considerava que els gavians podien ser perjudicials, no? I en aquest sentit es va apuntar sobretot la possible contaminació de les aigües de l'estany de Banyoles, perquè anaven molts gavians a descansar, i d'altra banda els atacs sobre altres espècies d'ocells, de manera que els gavians es pensava que podia posar en perill algunes espècies, no?
Sí.
Llavors, a l'any 92 van decidir fer aquestes campanyes de matança d'adults, que s'anomenen descasts, tècnicament, i que consistien en enverinar-los. Posava verí al damunt del niu i es feien diverses passades de manera que es poguessin sacrificar els dos adults. Llavors nosaltres el que vam fer, ja que hi havia aquests possibles efectes negatius, vam comprovar realment si existien, perquè es van dur a terme aquestes campanyes sense haver comprovat si realment existien aquests efectes. I el que vam comprovar és, d'una banda, és que sí, que els d'una banda, els gavians podien actuar com a transmissors de determinats bacteris patògens, com per exemple la salmonella, i així és que els excrements dels gavians tenien una concentració, bueno, un percentatge de salmonella força elevat, és a dir, que vam mirar una mostra d'excrements i vam veure que un percentatge força elevat tenia salmonella. I d'altra banda, uns bacteris que són típics, doncs, com a indicadors del que seria la contaminació d'aigües fecals, no? Què és el que passa? Que en aquells moments l'estany de Banyoles rebia un aport, doncs, de contaminants que era força elevat. D'una banda, doncs, els camps de conreu que estaven adobats, doncs, amb purins, d'altra banda fosses sèptiques, o fins i tot hi havia alguna urbanització que directament abocava a l'estany. Amb la qual cosa, si es retiraven els gavians de les medes per evitar que anessin després a descansar a l'estany de Banyoles, el que no s'aconseguia és que les aigües de l'estany tornessin a estar en unes condicions bones, clar, degut a que hi havia altres fonts de contaminació. Uh-huh. I pel que respecta als atacs, el que vam fer és vam estar a la pròpia colònia de les medes controlant els atacs que feien sobre uns altres ocells que també crien a les medes, que són els martinets, i que són una espècie que és típicament atacada pels gavians. Uh-huh. I llavors el que vam pensar és dir més gavians que els que hi ha a les medes no els trobarem enlloc. Ja que tenim aquesta colònia de martinets, anem a controlar aquests atacs, no? I el que vam veure és que sí, que els, de tant en quant els atacaven, però que no posaven en perill en absolut el que era el desenvolupament de la colònia de martinets, perquè els atacs eren molt poc exitosos. És a dir, feien atacs però no aconseguien ni que els martinets vomitessin o regurgitessin, vaja, l'aliment que portaven, uh-huh, o que fossin atacats directament i matats pels gavians. Amb la qual cosa...
Fa de bon parlar això, a les 8 del matí.
Sí, sí, sí. Saps què passa amb això dels gavians? Que moltes vegades nosaltres ens deixem portar pel que veiem, quan en realitat, si nosaltres ho analitzem, els efectes d'allò que estem veient a lo millor no són significatius. Ja. I el que et vull dir és que potser podem veure un gavià, doncs, atacant un ànec o atacant un martinet i ens pot frapar perquè és un fet, doncs, que és força agressiu. Però encara que aquest fet succeeix, el que és important és veure si aquest fet és rellevant de cara al desenvolupament de la població d'aquell ocell. Clar. I el que hem vist és que no era. Sí, sí.
Clar. Total, que aquesta matança de gavians, diguem-ne, va acabar, es va deixar
sí,
de fer.
Sí, mira, els arguments que es van donar en aquell moment no eren significatius. I d'altra banda, i això és molt important, el que va succeir és que la colònia de les medes es va atomitzar, que atomitzar vol dir que es va disgregar. Abans de que fessin aquestes matances, uh-huh, hi havia el gran nucli reproductor de les medes, que era el més important que hi havia a tot el món, de gavi argentat, i a Catalunya, a part d'aquest, teníem un segon, que era el Delta l'Ebre, i després també criaven el Cap de Creus, i puntualment tenien petits nuclis d'unes poques parelles. Doncs bé, arrel d'aquestes matances selectives, d'aquests descasts, el que va succeir és que es van dispersar arreu de tot Catalunya, de manera que si es pretenia després fer alguna mena de gestió dels gavians era molt difícil, perquè ara no estaven concentrats a un lloc, clar, que eren les medes, sinó que els tenien distribuïts arreu de tota la costa i també a l'interior de Catalunya. Sí. T'haig de dir també que això no és nou, Vull dir, a Anglaterra i a Holanda, que també han tingut tradició en fer campanyes d'escast, però ja les van fer als anys 70, sobretot, entre els 60 i 70, doncs va succeir el mateix. Vull dir que l'experiència de les medes no és nova. Els gavians que crien a una colònia que ha estat sotmesa a descast tenen tendència... Perdó, sí, els que han nascut en aquestes colònies tenen, sí, tendència a anar a criar a d'altres colònies, amb la qual cosa hi ha una migració important. I aquest és potser un dels motius importants que fa que la colònia de les medes no s'hagi recuperat. Vull dir, en aquest sentit, si el que es pretenia era, a nivell local, dir, mira, volem controlar la colònia o la població de les medes, podríem dir que la mesura ha estat exitosa, perquè des de que es va fer el descast, la colònia podríem dir que no ha aixecat cap. Ja et dic, de 14.000 està com està ara, a 5.260 parelles, un podria considerar un èxit. El que passa és que hem de tenir una visió més global. Clar. I la realitat és que no creix perquè els gavians crien arreu de Catalunya, a zones on potser abans la presència dels gavians era reduïda i on no hi havia, i el fet de que no hi haguessin gavians no posava en perill a ningú, però havent-hi ara gavians, potser hi ha espècies que poden ser susceptibles de ser atacades pels gavians. M'explico, Sí, el delta de l'Ebre potser és més perillós, que hi hagi una població gran de gavians que no pas a les medes. Sí, sí.
Marc, i abans t'he dit no m'interessa les conseqüències que tingui sobre els humans, en tant que estàvem parlant de l'entorn o de l'hàbitat natural, sí, estrictament. Ara sí, m'agradaria saber si hi ha algun tipus, o si es planteja algun tipus de problema d'aquesta colònia de gavians respecte a les persones.
Bueno, sempre hi ha queixes a tot el que seria, per exemple, als ports. Mira, el mateix Estartit, que és a la població més propera, els gavians causen molèsties embrutant en les embarcacions, i alhora, vull dir, com que també crien al mateix poble, doncs generen molèsties acústiques, doncs perquè des de bon matí ells fan els seus reclams. I això que et comento a l'Estartit, com que ara ja s'han escampat arreu de molts municipis, doncs són fets que són quotidians. El que passa és que també cal valorar la importància real que representa això, m'entens? Vull dir que per unes embarcacions que estiguin brutes o per les molèsties dels crits, prendre segons quines mesures potser no està a la mateixa alçada.
Uh-huh. I això planteja algun problema de contaminació, suposo que especialment de les defecacions, sobre les Illes Medes, o és això com has dit? No, les defecacions que cauen al final acaba sent més nutrient per les espècies que hi ha allà.
Per les medes no és cap problema. De fet, pensa que els gavians, on a l'època de cria, on es troben sobretot és a la superfície, en el seu territori, perquè són molt territorials, i estan, mentre no estan menjant, tenen tendència a estar al niu, doncs, per defensar aquell territori. Sempre hi ha un dels dos membres de la parella està cobrint el niu per vigilar que no sigui depredat per veïns. I segons les hores del dia hi trobem els dos membres. Això ho vam controlar també, l'activitat dels gavians. Llavors, el risc aquí no el tindríem. Ja et dic, sí que el podríem trobar en zones on l'aigua fos utilitzada en aigües que fossin estanques, que no fossin gaire mòbils, perquè a més en el mar entenem que la dispersió de la pròpia aigua diluiria qualsevol possible concentració de bacteris, no? Mm-hmm. Però vull dir que en el mar no tindria cap sentit, però en aigües que fossin poc mòbils, en aigües estanques, com per exemple l'estany de Banyoles, ja t'he dit, concentracions elevades s'haurien de tenir en compte. Ja. El que no s'hauria de fer és caure en l'error de mirar només els gavians i no tenir en compte, doncs, altres possibles focus de contaminació.
Sí, i que parlen de contaminació i de les medes, hi ha algun, tenen actualment algun problema de contaminació mediambiental les illes?
A veure, el que em preguntes és, jo en particular no t'ho sé comentar, sí que et puc dir, referit als gavians, que els mateixos gavians...
Sí, o en general,
Sí, mira els gavians, la seva font d'alimentació, ara bàsicament les medes, són les deixalles dels abocadors. Pensa que entre el 60 i el 80% del que mengen ho obtenen dels abocadors. I en allà, doncs, la concentració de substàncies tòxiques és elevada. S'ha vist, s'han fet anàlisis de metalls pesants i també d'organoclorats, que són substàncies que són molt tòxiques, doncs que els sòls de gavià presenten unes concentracions altes d'aquests contaminants. I entén, a més, que estem parlant de uns teixits que són, bueno, els ous, uns components que són de recent formació. No estem parlant de substàncies que estiguin acumulades en un gavià que pugui tenir, doncs, entre 10 i 20 anys. No, estem parlant, doncs, d'un ou que ha trigat unes poques setmanes a formar-se, de manera que allò ja té una gran concentració.
Perdó, has dit d'un gavià que pugui tenir entre 10 i 20 anys?
Bueno, de fet, arriben a viure una mica més d'uns 20 anys, sí.
Déu-n'hi-do,
sí, sí.
No?
Sí, Déu-n'hi-do, sí. De fet, quan es fa és un dels factors que condiciona l'èxit o el fracàs de les campanyes que es fan de control, perquè com que són espècies que són tan longeves, encara que tu un any puguis actuar sobre les postes que pugui fer un gavià, si no els sacrifiques, aquell gavià et continuarà posant ous.
Clar.
Però compte, el que vull deixar clar és que les perquè potser no ha quedat clar, és que amb aquest comentari, és que les campanyes de descast no són favorables. A la resta d'Europa el que es fa és, allà on s'ha trobat que hi ha gavians que causen un problema i que s'ha comprovat que causa un problema sobre alguna espècie, en lloc de fer un sacrifici molt ampli d'una població de gavians, el que es fa és sacrifici selectiu d'aquells individus que estan especialitzats en la depredació, perquè els gavians presenten especialistes. Hi ha gavians que s'especialitzen, per exemple, en caçar coloms, això es veu molt bé a Barcelona. Altres gavians, doncs, que són especialistes en menjar musclos, doncs, de les roques. Altres gavians, doncs, que són especialistes en, bueno, en diferents recursos, en pescar mateix, no? Uh-huh. I així és que en colònies s'han observat gavians que feien atacs sobre altres espècies d'ocells, sacrificant aquells individus, s'aconseguia baixar molt la taxa d'atacs sobre l'espècie que estava atacada. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, és prou complex tot plegat, això.
Uah, però és molt interessant. De fet, perdona'm, els gavians no tan sols condicionen el medi natural, sinó que, bueno, suposo que arrel una miqueta d'un article que va sortir al Punt, també el que serien les restes humanes, no? Perquè si vas per les medes et trobaràs gran quantitat de restes d'origen antròpic humà, com puguin ser, doncs, xapes, cordills de fragona, cordills d'embotit, bueno, trossos de vidre, paper d'alumini, que tot això no té res a veure amb l'activitat humana, sinó amb els gavians, perquè com que van alimentar-se els abocadors,
clar,
no tan sols agafen restes de restes orgàniques de menjar, sinó també matèria inorgànica que està barrejada.
Acabes i
que
després,
exacte, vomiten a les medes i t'ho trobes per allà. Sí, sí.
Escolta, una última cosa més folclòrica, si vols tu, eh? La funció divulgativa d'aquests vaixells que hi ha al fons, que veu amb vistes al fons marí de les medes,
sí.
Jo no fa gaire, per algun motiu que encara no he arribat a entendre, vaig accedir a agafar-ne un,
sí.
I vaig al·lucinar de tot el discurs que hi ha al darrere, no?, que expliquen l'ecosistema, l'entorn natural, el fons marí, etc, etc. Però vaig pensar, primer, no vaig entendre absolutament res, i segon, vaig pensar en quina cosa més antiga i rònica i quina manera més cursi d'explicar una cosa com aquesta, que amb tu hem entès molt més ràpid. Què en penses d'aquestes històries?
Sí. Bueno, jo amb això no vull ser crític per un motiu, perquè és que cadascú presenta una realitat cultural particular, no? I potser el que per un no és vàlid, per un altre sí que ho és. Vull dir que potser el discurs que va rebre tu, doncs, no va ser prou motivador, però potser per una persona, doncs, que no tingui cap mena de contacte amb l'entorn natural, sí que ho és, o depèn, no? Vull dir, o també depenent de les edats, vull dir, un mateix missatge, segons sigui rebut per una persona o per una altra, doncs pot tenir moltes interpretacions.
El que passa que des del punt de vista comunicatiu, i els que ens dediquem a això la toquem una mica, com a mínim, des del punt de vista comunicatiu és nefast. Bé, jo la conclusió a la que vaig arribar és, clar, si aquest missatge, o sigui, o aquesta gravació,
sí,
aquest àudio,
d'entrada
s'ha d'actualitzar, i la conclusió a la que vaig arribar és, o algú paga o subvenciona perquè es faci aquesta feina, entre cometes, divulgativa, o realment no entenc quin significat té, perquè és que realment no s'entenia absolutament res.
Clar, de fet, bueno, això que dius és possible, eh? Vull dir, però no voldria entrar a valorar per lo que et comentava, però sí que vull dir-te que, clar, això són empreses que són privades. Sí que podríem ser exigents si això fos
quelcom
de caràcter públic, perquè quan és de caràcter públic estan en l'obligació de fer-ho bé, i estem amb l'obligació d'exigir que es faci bé. Ara, quan es tracta de quelcom de l'àmbit privat, doncs allò de que si no és bo, la mateixa gent deixarà d'anar-hi, no? No ho sé. Sí que et vull dir sobre això dels vaixells, que, a veure, de cara a que seria les pròpies medes, uh-huh, la protecció de les medes, jo entenc que per la banda, per el que seria la zona emergida, em refereixo a l'emergida, sobretot,
sí,
doncs ara no causen cap impacte. Fa uns anys feien sortides que eren de nit, i amb uns grans focus el que feien era il·luminar les medes.
Clar.
Què és el que passa? Que aquestes sortides les feien, doncs, també en època de cria, i allà a les medes, a sota d'uns penya-segats que tenim a la cara nord, entre la cara nord i l'oest, i cria una gran colònia de martinets. Doncs els martinets els havien vist aixecar-se per la nit amb aquests, perquè es sortien espantats per aquests focus, i això era perillós pel desenvolupament de la colònia, perquè són espècies que són molt sensibles. Ara, això ho vam avisar, es va aturar, i ja et dic, de cara al que seria la protecció de la superfície emergida o de les comunitats que hi ha a la superfície emergida, doncs no causa cap impacte.
Has insistit molt en la part emergida, eh? Vols dir que la part submergida és diferent?
Bueno, jo a la part submergida no m'hi atreveixo a ficar, perquè és que no és el meu àmbit, llavors el que no voldria fer és afirmacions que no són del tot correctes.
Però alguna opinió deus tenir. Més que jo en sabràs segur, vaja.
Bueno, jo et diria que potser més pressió tenen altres activitats sobre el fons marí que no pas els vaixells. Perquè sí que hi ha altres activitats que impliquen doncs, un contacte amb comunitats animals o vegetals que poden quedar molt malmeses doncs, per aquesta presència humana, més que les vaixells. Però, en tot cas, el que et deia, una cosa és el que pugui ser la protecció i una altra cosa és la divulgació. Llavors, clar, per el que tu m'estàs comentant, la divulgació que arriba a partir d'aquest mitjà deixa bastant que desitjar, pel que tu comentes, jo ho desconec. De fet, bueno,
en el fons no és que hi tingui res en contra, eh? El que passa és que simplement vaig agafar un vaixell d'aquests i vaig pensar que el discurs era molt antic, fins i tot des del punt de vista tècnic, l'enregistrament, tot plegat, però que el discurs era molt antic i sobretot era molt poc didàctic per persones, per gent més jove, vaja,
per gent en general. Jo també et diria, jo si anés en un vaixell, independentment del missatge que em donguessin, que m'encantaria que fos satisfactori, el que jo realment gaudiria és mirant doncs, els paisatges que es poden veure des dels vaixells, perquè les medes són extraordinàries, però absolutament extraordinàries i molt singulars. I si aquest vaixell passa doncs, durant l'època de cria, que pels gavians no és cap problema, doncs veure la colònia farcida de gavians, encara que sigui a molta distància, és un fet que és espectacular.
Queda clar. Marc Bosch, gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Ens agrada sempre parlar de coses relacionades amb el nostre entorn i les medes, que a més són unes illes plenes de llegendes i de pirates i de corsaris i tot plegat. Sempre ens ve de gust parlar-ne i avui ho hem fet des d'una altra perspectiva.
Sí, perdona, sobre els pirates,
sí.
És que, bueno, quan vaig parlar amb el productor de l'emissora, comentava que em faria l'entrevista, li vaig dir, bueno, jo del tema de la història no m'hi vull ficar gaire perquè no és el meu àmbit, però és que és fascinant, perquè si rasques una mica, pirates que són emblemàtics com en Barbarroja o en Dragut o l'Oxali van estar per les Medes, i hi ha una cita d'en Dragut, que, bueno, que va ser un pirata que va viure entre el 1400 i el 1500, doncs que va arribar amb un miler d'homes i 23 naus a les Medes. Llavors van ser avisats des de diferents indrets i els van espantar i van marxar. Però vull dir que és fascinant com un indret tan petitó.
Sí, anava a dir 23 naus, ja voldria jo saber on van aparcar.
Sí, jo també.
En doble fila.
En doble fila o triple fila. Sí,
com a mínim. Marc Bosch, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Vinga, a reveure, gràcies.
Adéu, bon dia, sort. Adéu.